El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Falten 10 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí. El darrer informe de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament de l'OCDE assegura que l'estat espanyol és el tercer país del món on es veu més quantitat d'alcohol. Les dades diuen que a Espanya es consumeixen cada any 11 litres d'alcohol per persona, només per sota de Letònia o de Lituània, on la mitjana és de 12 litres. Ara bé, només un 10% dels espanyols confessa haver-se emborratxat o haver begut més del compte en el darrer any, una xifra que contrasta amb la d'Alemanya, Luxemburg, el Regne Unit o Dinamarca, on la dada arriba al 30%. Volem parlar a aquesta hora de l'alcohol i de la drogodependència conversant amb Carmina Massons, cap de la secció de drogodependències de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia. Què tal?
Primer de tot, una de les evidències és que aquesta dada entenc que posa de manifest que l'alcohol està supernormalitzat a Catalunya i a l'estat espanyol, no?
Sí. Bueno, de fet, ja és una cosa des de, no, de històrica, no? Aquesta normalització del consum d'alcohol i fins i tot certa tendència a normalitzar-ho i a buscar-hi potencials beneficis. I, bueno, és una cosa que porta molt temps a la societat i que és difícil de canviar el missatge, no?
I, precisament, una de les preguntes que li vull fer és precisament aquesta. És a dir, hi ha algun consum de mínim d'alcohol que pugui ser beneficiós per la salut? Començo per aquí.
No. De fet, això és una de les... Des de la Ciència de Salut Pública, no? La idea és una mica pues, fer divulgació i un dels objectius que hi ha pues, és transmetre aquest missatge. No hi ha cap risc que sigui beneficiós. Es parla d'un consum com mínim de baix risc, que inclús ha baixat, no? Ara es parla de que pues, entre dones i homes és diferent perquè la tolerància varia, però es diu que inclús pues, el mínim que hauria de beure una persona pues, és mig got de vi, si és una dona, un got de vi sencer. I igualment, el millor és no veure res, perquè inclús això seria el que trobem associat a patologies més evidents, però hi ha tota una patologia que no sabem, el millor és no veure res, perquè no sabem les patologies que un potencialment pot tenir, no? Estan amagades.
Clar, perquè aquí ara venen unes dates, no? Falta una mica encara, eh? Però les festes de Nadal, qualsevol esdeveniment social, té associat allò la copeta de vi dinant, sí, el que va de després amb els torrons, no? I ja si la nit s'allarga, doncs pot caure alguna cosa més. I això és una qüestió sí. Que forma part pràcticament de l'ADN dels àpats, no? De les neules, els torrons i el cava, no? Clar, aquí entenc que hi ha un canvi social que deu ser molt difícil de fer.
Sí. És molt difícil i, de fet, és una de les dificultats que tenen les persones amb problemàtica de consum d'alcohol quan intenten deixar-ho, no? Que no hi ha només aquesta dificultat pròpia d'intentar lluitar contra aquesta addicció, sinó que tota la societat, tot l'ambient va a dificultar-li, perquè li oferiran, inclús ho veuran estrany si no ho fa, i és complicat, però bueno, la idea és, sí que és una mica intentar canviar aquest coneixement global a partir dels missatges, no? que anem transmetent i que potser sí que han anat canviant al llarg dels anys. Podem veure un canvi, no? Que la gent més jove potser sí que va tenir més consciència, no? De tot això.
Clar, però també ens diuen que la gent més jove fa aquests consums d'alcohol pràcticament associats a l'oci, no? Amb aquests consums dràstics, amb un únic objectiu, que és el d'emborratxar-se. Ja no hi ha aquesta part culinària, lúdica o social, no?
Sí. Sí que s'ajunta una mica, no? El que pot haver-hi un coneixement, nosaltres que treballem amb la idea de motivar les persones a fer canvis, és veritat que el pur coneixement de que una cosa és perjudicial no implica a vegades quan ja tenim un problema que puguem solucionar-lo només per aquesta idea, no? De que estem fent una budurem per nosaltres, és una cosa una mica més complexa. Però sí que, en general, hi ha un millor coneixement del que hi havia fa anys quan els nens petits els hi donaven alcohol, no? Uh-huh. O sigui, hi ha un canvi. Però bueno, es continua en aquesta línia per veure majors canvis, no? I que sigui tot més fàcil.
I pel que fa a la incidència, no? En aquest servei de drogodependències de l'Hospital de Sabadell, de tots els pacients que s'atenen, quin percentatge em podria dir que està afectat per una drogodependència associada a l'alcohol?
50% des de fa temps.
Ostres!
El que tenim és un 50%. Sí, la gent que consulta els nostres dispositius, quasi un 50% és per alcohol. Clar, és la més prevalent, no? La més present a la nostra societat, amb la qual la més que més fàcilment pot acabar donant problemes. Sí.
Però és zero la percepció social que pugui tenir la gent, no?
Clar, sí, tu quan dius, no? Treballem amb drogodependència, sona a que estaràs treballant pues, no, amb substàncies més, no? Que tenen més estigma associat, potser. Però no, la realitat és aquesta, 50% des de fa anys amb alcohol.
I, de fet, l'alcohol té una particularitat, no?, també a l'hora de desenganxar-se'n, és a dir, s'ha de fer d'una determinada manera concreta, no?
Sí, el tema de l'alcohol és l'abstinència física que crea, que això és un problema afegit, perquè si hi ha un cert nivell de dependència física, doncs ho complica, hi ha d'haver una medicació, hi ha un risc, inclús si una persona que té un cert consum d'alcohol amb una abstinència física associada, si ho intenta deixar de cop, doncs s'està posant en risc, i això sí que complica una miqueta també l'abordatge d'aquesta substància. Sí.
Uh-huh. Dèiem que aquest 50% dels pacients que consulten és per alcohol. En percentatge dones i homes, com estarien els percentatges?
La majoria són homes. Ara, exactament, no et sabria dir el percentatge que tenim al nostre centre, perquè a vegades no, les dades no són fàcils d'extreure, però la majoria clarament són homes. Potser en alcohol no hi ha tanta diferència com en altres substàncies, això és veritat, i està havent una evolució de tot això. Les dones sí que estan, sembla que no, el percentatge s'està igualant una mica, i també el que es parla molt és que fins ara també hi havia tot aquest estigma afegit d'una dona que consumia alcohol i que ho amagava molt més fins que consultava, no? A vegades nosaltres veiem una part, no, del ventall, que és el que acaba consultant, i potser la realitat de la societat, pues, és una altra que acabem rebent nosaltres al cap del temps i d'una manera parcial.
I el consum d'alcohol, aquests pacients que consulten per alcohol, hi ha altres addiccions vinculades, no? A vegades es parla, no, d'addiccions que es conjunten entre elles. En el cas de l'alcohol, es veuen altres addiccions associades?
Sí, és bastant habitual que hi hagi un consum de diverses substàncies associat. O sigui, va començant pel tabac, no? Uh-huh. Que està molt associat, però també pot haver, doncs, el consum de cocaïna, sí, sí, cànnabis. És habitual que una persona que ens consulta tingui problemes de diverses substàncies.
Una de les dades que també assenyala aquest estudi de l'OCDE precisament també es fixa en el consum de tabac, no? Que diu que baixa, però que pugen els vapejadors.
Sí.
Un altre cop, segurament, darrere hi ha un fals mite?
Sí, ja nosaltres realment sí que veiem que la gent ha pres més consciència del tema del tabac, però el tema de vapejadors s'està intentant crear molta evidència perquè va sortir com una mica una solució, no?, miraculosa, i també s'estaven veient, els estudis demostren que hi ha unes conseqüències nocives de l'utilització de vapejadors. I això també, tot el que va més tard, doncs va més lent de trobar l'evidència i poder valorar si realment és una opció positiva o no.
Clar, i un altre cop estem davant d'una substància, no?, que a nosaltres és molt present en el nostre dia a dia, no?, com és el tabac, que és, també té un punt social, segurament amb més estigma, jo m'atreviria a dir, que l'alcohol, però sí, molt present, no?, també.
Sí, molt present, i perquè és veritat que les mesures aquestes més epidemiològiques, doncs, han servit una mica, no?, a limitar el preu, l'accessibilitat, els espais, doncs tot això ha tingut unes conseqüències positives, no?, i després ha fet que la gent prengui consciència, sí.
I ens hem fixat en el consum d'alcohol, però pràcticament podíem fer una altra entrevista igual parlant del consum de cocaïna, perquè Espanya també és el tercer país, sí, del món on més cocaïna es consumeix.
Sí, 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 cocaïna també ja... Bueno, potser també estava aquest augment, no?, que estem veient amb el consum de cocaïna, que aquest també sí que l'evidenciem, amb els pacients que van consultant, tot amb aquest retard, eh? Una cosa és el que et consum i després el que nosaltres veiem ho veiem amb el cap, amb el pas una mica dels anys, perquè la problemàtica no s'instaura potser al minut zero, no?, sinó que tarda un temps en instaurar-se. Molts cops t'expliquen un consum lúdic i recreatiu i a poc això va donant pas a una dependència, que és quan el pacient acaba consultant i potser tarda en consultar fins que ja és una problemàtica més, amb més conseqüències socials o familiars o de salut, no?
I quin seria el perfil de persones afectades per una addicció a la cocaïna? Diria que hi ha algun perfil? Sí, diria que hi ha algun perfil.
Més homes. Més homes, també, més clarament, que amb l'alcohol. Bueno, potser sí que el perfil és una mica més jove, tot i que cada cop podem dir que el jove arriba a més edat, no?, com si diguéssim. Uh-huh. I principalment, sí, serien aquestes dues característiques les més típiques, sí. I potser s'està normalitzant més en altres tipus de poblacions, i aquest és el tema, no?, de l'augment del consum, que potser hi ha persones que s'ho troben, també es va trobant més, no?, en l'ambient, i llavors això facilita que més persones tinguin accés i que puguin tenir una problemàtica després.
I a nivell socioeconòmic, perquè és evident que no és el mateix que beure alcohol a nivell de despesa, no?, que no pas consumir cocaïna, no?
El què, perdona?
A nivell socioeconòmic, dic, si hi ha diferències.
Sí, Clar, el tema és que a vegades la limitació econòmica pot ser una ajuda a l'hora que la persona faci un plantejament de tractament, perquè té unes conseqüències econòmiques importants i potser l'alcohol no té, no? I hi ha persones que arriben que pues, econòmicament pues, tenen ja una problemàtica i que potser això és el que els fa fer el pas, perquè és una substància més cara, tot i que és veritat que a vegades pues, la fan més barata fent adulteracions, no? Cosa que també és negatiu, però fa que s'abateix una mica, però igualment, evidentment, és molt més car, no? que la cervesa que podem comprar a qualsevol establiment.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la Carmina Massons, a la cap de la secció de drogodependències de l'Hospital de Sabadell. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.